Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Vinga, va, comencem nova setmana. Avui ens despertem amb 7 graus a Bellcaire d'Urgell, 8 a Castellfollit de la Roca i 13 a Santa Coloma de Gramenet. El dia en què ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio el president de la Generalitat, Salvador Illa. Serà a 8:45 en la primera entrevista que dona la ràdio 3 mesos després d'assumir el càrrec. Parlarem, entre altres coses, dels efectes de la Dana i ens preguntarem quins plans té el govern per les zones inundables de Catalunya. O, per exemple, també sobre la notícia que avui us explica aquest programa, com pot ser que la meitat dels ajuntaments no tinguin al dia un pla d'emergències.
Aquí no hi ha cap pla d'emergència des de l'any 99.
És obligatori tenir-lo, és necessari tenir-lo, i estem treballant.
És bastant difícil fer-ho de manera interna. Aquí sí que tens arquitecte, enginyer i algun tècnic, però no especialitzat com per poder fer això.
Activaríem el pla bàsic d'emergències que recull tots els mitjans recursos, tots els elements que són vulnerables per fer front a qualsevol emergència.
Avui escoltarem els motius d'alguns ajuntaments de per què no tenen aquests plans a punt. A Salvador Illa també li preguntarem què li sembla la gestió del govern de Carlos Mazón, cada dia més qüestionat, però sense cap intenció d'assumir responsabilitats.
No és una opció en este momento ninguna dimissió. No és una opció. No podemos plantearnos más que seguir trabajando en la recuperación, en la restitución del daño provocado.
Com a mínim, això és el que diu en públic la vicepresidenta. Avui La Vanguardia assegura que Mazón prepara una crisi de govern després de la compareixença que té prevista dijous a les Corts Valencianes. I sobre el govern espanyol, que avui aprova un nou plaquet d'ajudes als afectats, el PSOE, per ara, evita demanar responsabilitats, mentre que Sumar sí que exigeix la dimissió del president valencià.
Creo que ayer el pueblo valenciano habló claro. Y por lo tanto, creo que nosotros hoy desde Sumar también queremos pedirle formalmente al señor Mazón que presente su dimisión.
I a banda d'això, també amb el president Salvador Illa parlarem de pressupostos, ara que sabem que no s'aprovaran abans d'acabar l'any, i parlarem de les negociacions del sistema de finançament o de la relació que vol tenir amb Carles Puigdemont. I de la plana internacional, dimecres Donald Trump anirà a la Casa Blanca a parlar amb Biden sobre el traspàs de poders, mentre que a Alemanya la moció de confiança al canceller Olaf Scholz es podria avançar el mes que ve.
Ich bin damit einverstanden, wenn das...
Abans de mateix, com sentíem ara en una entrevista a la televisió. I en esports, el Barça arriba a l'aturada per seleccions amb una derrota al camp de la Real Societat, derrota amb polèmica.
Gol anul·lat.
Doncs no ho semblava fora de joc.
Polèmica per aquest gol anul·lat. El VAR va anul·lar un gol de Lewandowski amb 0-0 al marcador per un fora de joc en què la imatge realment és molt confusa. El tècnic Hansi Flick va assegurar que no era fora de joc. Al final 1-0, el Barça continua líder amb 6 punts d'avantatge i un partit més sobre el Real Madrid. I ahir també victòria del Girona, que la propa posicions d'Europa. A partir de les 11 en parlem tot plegat en tertúlia esportiva amb Ramon Besa, Carme Lloberes, Laia Tudel i Joel Díaz. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Són les 6:03. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
I ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb les suplantacions d'identitat a través de les xarxes socials que van a més. Segons dades de la Fiscalia de l'any 2023, es van registrar un 40% més de casos que un any enrere.
I a Brussel·les?
La Unió Europea ha suavitzat 4 lleis ambientals arran de la pressió dels lobbies de l'agricultura. El diari El Periódico destaca que són normatives que o bé s'han canviat durant la tramitació o se n'ha ajornat l'entrada en vigor.
I amb què se'n van a dormir als Estats Units?
Encara amb els efectes de la victòria de Donald Trump, Bitcoin continua pujant. Ha arribat ja als $80.000 per primera vegada després de la victòria republicana a les eleccions de la setmana passada.
I amb què dinaran avui a la Xina?
També reacció dels mercats, en aquest cas a l'estímul fiscal que van anunciar les autoritats del país fa pocs dies, abans del cap de setmana. La borsa xinesa ha baixat un 0,9%. Hi ha analistes que apunten que això és perquè els mercats esperen a veure quin és el pròxim pas.
Avui és dilluns 11 de novembre, anem seguint atentament l'evolució d'una nova dana que s'acosta a la península Ibèrica. De moment avui el dia encara serà tranquil, amb cel serè, però també amb boira a la Catalunya interior, sobretot la Lleida, Catalunya central, i també restes de núvols a la Vall d'Aran. Amb tramuntana i mestral que bufaran els dos extrems de Catalunya i unes temperatures suaus, excepte al centre de Catalunya, en alguns llocs de l'Urgell, Segarra o de l'Anoia, on la boira farà que la temperatura no passi dels 10 o 12 graus. Demà sembla que ja tenim alguna pluja cap a la costa central al mig matí i a la tarda en qualsevol punt de la meitat sud de Catalunya. Pluges que localment ja podrien ser fortes. A la Vall d'Aran també Arribaran algunes nevades i és que s'espera que baixi la temperatura i també baixarà la cota neu cap als 1.000 o 1.200 metres. I a partir de dimecres, el gruix de la pluja quedaria concentrat entre les comarques de Girona i les Terres de l'Ebre i, sobretot, els últims mapes ens indica que es desplaçaria cap al País Valencià.
Estarem pendents de l'estat del temps, sobretot aquests dies, alerta amb aquesta nova dana que podria arribar a Catalunya. I a partir de les 10 avui, per cert, entrevistarem Irene Montero, que publica nou llibre. L'eurodiputada de Podem i exministra d'Igualtat avui el presenta en primer per primera vegada aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ara són les 6 i 5. Ens actualitzem amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Bon dia.
Bon dia.
I comencem pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que serà avui també aquí en aquest programa, en la primera entrevista que concedeix a la ràdio, coincidint que farà 100 dies que és president. Repassarem si Catalunya està preparada per episodis d'emergències, com ara anunciava Eloi, que poden venir els propers dies, com també les del País Valencià, ara que el govern vol activar els ajuntaments que no tenen els plans corresponents ben definits.
També ens ocuparem amb el president dels pressupostos per l'any que ve. Li preguntarem si a hores d'ara veu factible que siguin possibles tenir en compte la situació interna del possible soci d'Esquerra pel seu congrés.
Però l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio també arriba en un moment en què el govern vol potenciar el projecte de l'Agència Tributària de Catalunya.
Demà l'executiu català nomenarà el nou director d'aquest organisme recaptador. Serà Andreu Navas, que prové de la Diputació de Tarragona, on dirigeix la unitat de recaptació d'aquesta institució. Aquesta designació forma part del pla d'impuls de l'Agència Tributària que Salvador Illa ha exposat al Parlament ara fa un mes per assolir el finançament singular per Catalunya pactat amb Esquerra. El president contempla que la hisenda catalana arribi fins a un màxim de 5.000 treballadors. De moment en té gairebé 900, però l'Agència Tributària Espanyola té operant a Catalunya 4.000 professionals.
I precisament la majoria dels municipis catalans amb l'obligació de tenir un pla d'emergència per risc d'inundacions encara no el tenen. L'última dana ha fet que la Generalitat hagi marcat com a prioritari revisar aquests plans i dona un marge de 2 anys perquè estiguin tots aprovats.
Fins a 521 estan obligats a tenir-ne, però 296 els ha caducat o bé no l'han redactat. Els plans inclouen mesures com senyalitzar o tancar rieres. El municipi més gran sense pla és Badalona, amb risc d'inundació molt alt. Fa 25 anys que no tenen res aprovat, segons el tinent d'alcaldia Daniel García.
Aquí no hi ha cap pla d'emergència des de l'any 99. Tenim uns plans amb les brigades municipals i amb les contractes que ens permeten reaccionar. Estem treballant des de que vam entrar en aquest mandat en tenir un pla d'inundacions.
Al Masnou el risc també és molt alt i l'Ajuntament no té pla. Si els arriba una inundació, activen un pla genèric que garanteix els mínims de seguretat en emergència. Sílvia Folch és la segona tinenta d'alcaldia.
Activarem el pla bàsic d'emergències que recull tots els mitjans recursos, tots els elements que són vulnerables per fer front a qualsevol emergència.
O a Ripollet, l'alcalde Luis Tirado i el de Puigcerdà, Jordi Gassió, expliquen que els seus municipis ja estan fent el pla. A la capital de la Cerdanya, el risc d'inundació és molt alt i a Ripollet, alt.
És la nostra obligació, hem de tenir el Duprofim fet al nostre municipi, és competència municipal, no s'havia fet, desconec els motius.
És obligatori tenir-lo, és necessari tenir-lo, i estem treballant, no perquè ara ens hagi sortit l'obligació de fer-ho ara, sinó perquè considerem que ja estàvem obligats a fer-ho.
Municipis menys poblats, com la Bisbal del Penedès, amb risc mitjà, demanen ajuda a entitats supramunicipals. Agnès Ferrer és l'alcaldessa.
Aquí sí que tens arquitecte, enginyer i algun tècnic, però no especialitzat com per poder fer això. Més que res perquè tenen altres tasques ja.
I la manifestació històrica de dissabte a València, amb 130.000 persones al carrer clamant per la dimissió de Carlos Mazón, fa preveure canvis al govern valencià.
La vicepresidenta Susana Camarero descarta cap dimissió del president Mazón i ho justifica per la prioritat d'ajudar les víctimes i reconstruir les zones devastades per la dana. El propi president, de fet, evita parlar de la manifestació. Però segons la Vanguardia, Mazón estaria preparant una remodelació del govern després de la seva compareixença de dijous a les Corts Valencianes. El president valencià se sent víctima d'informacions fake sobre el seu paper en la crisi.
Creo que es importante que también por las víctimas y también por lo que ha pasado se expliquen las cosas bien, evitando también esta fase de bulos que también hemos tenido que salir a desmentir.
Des del govern espanyol, Sumar demana amb força la dimissió del president valencià. Ernest Urtasun és ministre i portaveu.
Nosotros hoy desde Sumar también queremos pedirle formalmente al señor Mazón que presente su dimisión en respuesta a lo que fue una petición clamorosa ayer del pueblo valenciano. Decirle al señor Feijóo que si el señor Mazón no dimite, debe ser él el que le exija que dé un paso atrás.
Els ministres del PSOE eviten parlar de dimissions amb un discurs més prudent que parla només de resolució de l'emergència.
I avui dilluns també reunió extraordinària del Consell de Ministres per aprovar el nou decret d'ajudes directes per als afectats als aiguats de la Dana.
Sí, un nou paquet de mesures que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha explicat als portaveus parlamentaris en els contactes que ha tingut a la Moncloa al llarg d'aquest diumenge. Unes ajudes directes que sumaran els 10.600 milions d'euros que ja va aprovar l'executiu de Sánchez al cap de pocs dies de la tragèdia.
Madrid, Àngels Lafuente.
Félix Bolaños ha aprofitat la trobada amb els portaveus parlamentaris per explicar en quin punt estan les tasques de reconstrucció de les zones més afectades per la Dana i quin és el full de ruta de l'executiu per continuar atenent les necessitats més urgents de la població. I el primer pas serà donar continuïtat als 10.600 milions d'euros aprovats per l'anterior Consell de Ministres. A la reunió d'avui, l'executiu de coalició donarà llum verda a un nou paquet d'ajudes directes. Ho farà via decret llei i espera tenir el suport de totes les forces parlamentàries per aprovar-lo en el seu pas pel Congrés dels Diputats. Aquesta setmana, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ja va avançar que també s'aprovarà un paquet de mesures laborals per als afectats de la Dana que inclourà mecanismes com un permís retribuït al 100% per temps indefinit. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui està previst que reobrin 47 escoles a la zona afectada per la Dana. Són els centres que no han patit danys. També s'obriran 12 oficines en aquestes localitats perquè les persones damnificades puguin tramitar les ajudes estatals sense haver-se de desplaçar.
Això mentre la xifra de desapareguts per la Dana baixa a 32, 9 menys que el balanç anterior. La xifra de morts és de 222, 214 dels quals al País Valencià. 206 d'aquestes víctimes ja han quedat identificades i 147 ja s'han pogut entregar a les seves famílies. La Dana també ha deixat 7 víctimes a Castella-La Manxa, 6 de les quals a Letura, Albacete i una altra a Andalusia. A l'Algemesí, la localitat més afectada pel desbordament del riu Magre, comencen a avaluar-se els danys estructurals dels habitatges més malmesos. Els veïns afectats insisteixen a denunciar la falta d'avisos el dia 29.
Enviat especial al Gemesí, Albert Cots i Vicent Mifsud.
Al barri del Raval del Gemesí, algunes cases pròximes al riu Magre hauran de ser enderrocades previsiblement després que l'aigua arribés als 2 metres. De moment han començat a avaluar-ne els danys estructurals. A la ciutat hem escoltat crítiques per la falta d'avís per la crescuda. Vicente, que va tindre gairebé 1 metre d'aigua a casa, apunta a la Generalitat.
Ha sigut una negligència dels governants de la Comunitat Valenciana per no avisar a la gent. Quan de matí ja molts pobles estaven ja quasi a Ullacoll.
A la ciutat d'uns 28.000 habitants continuen retirant cotxes, fang i mobles destrossats del carrer. Des del Gemesí, Vicent Mifsud, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ahir justament es van trobar els cossos de 3 empresaris que dinaven junts a Xiva quan els va sorprendre la Dana. Són Vicente Tarancón, fundador de la marca esportiva Luambi, Miguel Burdeos, propietari de l'empresa que fabrica les marques blanques Deli Plus i Bosque Verde de Mercadona, i José Luis Marí, fundador d'un grup d'escoles privades.
La Dana ha provocat també danys importants al sector agrícola, ramader i pesquer de la zona, sobretot al parc natural de l'Albufera, i ha arribat tot el que a la riuada es va endur, i a banda de l'afectació a la flora i fauna, també ha fet que els pescadors no puguin sortir a la mar.
Hauran d'esperar els resultats de les anàlisis de l'aigua i dels peixos, que poden trigar un mes a arribar. Per això, donen per perduda la temporada de pesca de l'anguila que havia de començar l'1 de novembre. La secretària de la Comunitat de Pescadors del Palmar, Amparo Alexandra, demana que es prioritzi la recuperació del parc natural.
L'activitat pesquera està paralitzada, no podem pescar fins a que no sapiam les condicions químiques en les que s'encontra l'albufera. O sigui, l'albufera al final que ha sigut una esponja que ha anat absorbint tots els residus i tot el fang que ha anat baixant pel barranc del Pollo, i ara necessiten començar a netejar-la. O sigui, si no volen que aquesta catàstrofe natural vagi més allà, ni a què començar a netejar.
El sector turístic de la zona també està aturat, els restaurants estan tancats i les empreses que ofereixen rutes amb barques per l'Albufera no poden treballar. I han vist com totes les reserves se'ls cancel·laven. I la Dana també ha fet estralls en el sector agrícola. Sobretot s'han perdut cultius de cítrics, caquis, vinyes i productes hortícoles.
I aquesta setmana, com dèiem, està previst que arribin a Catalunya una nova Dana i una llevantada. El Meteocat ha alertat que es tracta d'una previsió incerta, però que a partir d'aquest dimecres es podrien acumular quantitats importants d'aigua, sobretot al litoral i al prelitoral.
Protecció Civil ha avisat que hi pot haver un onatge fort dilluns i dimarts a l'Alt i el Baix Empordà amb onades molt superiors als 2,5 metres. També es preveu que la Dana afecti el nord del País Valencià. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, localment hi podrien caure més de 200 litres per metre quadrat. També s'esperen pluges importants a Perpinyà i al seu voltant, a la Catalunya Nord. Aquesta previsió, però, s'haurà d'anar confirmant els propers dies.
I atenció als usuaris de la línia R4 de Rodalies. Aquesta setmana encara està tallada la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès.
Sí, de fet, s'endarrereix fins al 18 de novembre el restabliment del servei en aquest tram.
Maite Curto.
Així doncs, els usuaris de la línia R4 de Rodalies estaran una setmana més sense tren durant els dies feiners entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès per les obres del corredor del Mediterrani. Segons Renfe, aquest retard es deu a la reprogramació dels treballs per part d'ADIF que van començar a l'abril. Recordem que el servei ferroviari s'interromp entre les 8 del matí i les 7 de la tarda i de 9:45 a 10:45 de la nit. Des de Barcelona, Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
És 6:45 del matí. Més notícies amb Albert Montilla, Berta Torrades i Joan Trias. Bon dia.
Bon dia.
Donald Trump nomenarà un republicà de la línia dura com a responsable d'immigració al seu gabinet. És Tom Honan, que ja va tenir responsabilitats en la política d'immigració i aduanes durant el seu primer mandat.
Aquesta setmana arrenca la seva agenda com a president electe i dimecres tornarà a la Casa Blanca amb Joe Biden per preparar el traspàs de poders. Sobre la taula hi haurà el paper dels Estats Units a les guerres del Pròxim Orient i d'Ucraïna. D'aquesta última, Trump ja n'ha parlat amb Vladimir Putin.
Anem cap a Washington, Francesc Garriga.
Donald Trump torna a la Casa Blanca aquest dimecres, on Joe Biden l'ha convidat per començar a preparar el traspàs de poders. Segons l'actual administració, es parlarà segur d'Ucraïna i d'Israel. De fet, segons diversos mitjans nord-americans, en una conversa amb Vladimir Putin, Trump li ha demanat al seu homòleg que s'abstingui d'escalar la situació a Ucraïna. El president electe segueix sense fer declaracions i s'ha limitat a piular. Per ara, ha reclamat als senadors republicans que siguin expeditius i li facilitin tots els nomenaments que faci, que han de passar sempre per la cambra alta i normalment s'hi encallen. La visita de Trump a Biden aquest dimecres genera molta expectació a la ciutat. Des de Washington, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el canceller alemany Olaf Scholz avança un mes la resolució de la crisi del seu govern després del tractament, del trencament, amb els seus antics socis del Partit Liberal.
Ara planteja que el vot de confiança a què es vol sotmetre sigui al desembre i resoldre abans del Nadal, si cal avançar les eleccions.
Berlín, Oriol Serra.
El canceller alemany està disposat a cedir i avançar la moció de confiança al mes de desembre, tot i que tenia previst sotmetre-s'hi al gener. Olaf Scholz cedeix d'aquesta manera la pressió que no només arriba des de l'oposició, sinó també des de tots els àmbits de la societat alemanya. Un 65% dels alemanys volen que les eleccions anticipades se celebrin el més aviat possible. Això podria significar una convocatòria electoral de cara a finals de gener o principis de febrer. A l'entrevista de la televisió federal alemanya, Scholz s'ha mostrat optimista pel que fa a les possibilitats de guanyar les eleccions per part del Partit Socialdemòcrata sota la seva candidatura, malgrat que les enquestes diguin el contrari.
Estic d'acord en que es faci així, perquè també vull que sigui ràpid. Vull un nou mandat, no per part d'altres, sinó a través d'un vot fort dels ciutadans i ciutadanes per l'SPD.
Des de Berlín, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui comença la COP29 a Bakú, l'Azerbaidjan, la principal cimera mundial del clima. El principal objectiu és aconseguir el finançament necessari per limitar l'augment de la temperatura global.
L'arrencada de la cimera està marcada per la victòria a les eleccions dels Estats Units a Donald Trump, que ja hauria engegat els tràmits per retirar el país de l'acord de París de reducció d'emissions. L'ambientòloga Gisela Torrents, que és una de les representants de la Generalitat en aquesta cimera, restava importància aquesta decisió de Trump en una entrevista a la nit dels ignorants.
La resta de països no haurien de deixar que això s'interposés en prendre decisions rellevants a nivell climàtic. La Unió Europea, probablement Xina, hauran de fer un pas cap endavant. I també s'ha de tenir en compte que la política no es fa només a nivell més alt governamental, no? Que dintre dels Estats Units hi hauran també altres tipus d'administracions públiques subestatals que podran seguir avançant en aquest tipus de polítiques, però està clar que tindrà una afectació.
I 20 milions d'euros amagats, cotxes d'alta gamma i empreses pantalla. Són alguns detalls que han transcendit de la investigació que ha acabat amb la detenció del cap de la Unitat contra la Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional a Madrid.
Òscar Sánchez va ser detingut arran d'una investigació del Departament d'Afers Interns de la policia. La resta està vinculat amb una operació policial a Algeciras en què es van intervenir 13 tones de cocaïna, la quantitat més gran registrada mai en operacions d'aquest tipus a Espanya. La parella de Sánchez, també agent del cos, també va ser detinguda i tots dos han ingressat a presó provisional. Tots dos s'haurien beneficiat de la seva relació amb narcotraficants i se'ls investiga per suposats delictes de blanqueig de capitals i suborn.
Per cert, que les suplantacions de la identitat a través de les xarxes socials van a l'alça, segons dades de la Fiscalia de l'any 2023.
Només durant l'any passat hi va haver més de 300 denúncies de robatoris de perfils de xarxes socials com WhatsApp o Instagram, una xifra que suposa una pujada del 40% respecte a l'any anterior.
Gemma Bonet.
El problema d'aquesta pràctica és que ara per ara usurpar la identitat d'algú a internet no és delicte, a no ser que es pugui vincular directament amb una estafa, cosa que és molt difícil d'investigar. Ho explica el fiscal de delictes tecnològics, Alberto Valverde.
A dia de hoy, tal com tenemos la regulación de la usurpación de identidad,
no encaja con el robo de redes sociales, ni con la creación de perfiles a nombre de otro, ni con el uso de los perfiles de otra persona. Creemos que encajarlo ya en el acceso a esas redes, y pues si se puede llevar como un delito de daños informáticos, y en ese caso tenemos el problema de que necesitamos una gravedad suficiente para que tenga respuesta penal.
Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'Equador augmenta els talls de llum per la greu crisi energètica que pateix des de fa mesos. La sequera afecta les centrals hidroelèctriques que produeixen el 70% de l'electricitat del país. Aquesta setmana, per exemple, hi haurà talls de 8 hores cada dia a les llars, però al sector industrial l'apagada serà total, de 24 hores de dilluns a divendres en 3 polígons industrials de la capital, de Quito.
Els ciutadans denuncien, a més, que els talls parcials s'allarguen més del que s'havia anunciat i molts negocis creuen que els talls els arruïnaran.
Els clients no podem atendre, el generador no avança per a la energia de tot el local. Els clients se van on hi ha llum. Vamos a terminar-nos hundiendo, vamos a perder todo. Si no se vende, pues nos hundimos.
Els empresaris calculen que cada hora de desconnexió es perden 12 milions de dòlars, critiquen les apagades i demanen al govern planificació i més inversió en el sector de l'energia.
I les bandes armades d'Haití anuncien noves onades de violència a partir d'avui mateix i demanen a la població que no surti de casa si no és necessari, especialment a la capital, Port-au-Prince. Els paramilitars asseguren que la batalla tornarà a començar i criden a prendre el poder davant, diuen, l'abandonament per part de les autoritats.
Aquesta crida coincideix amb la crisi provocada per la destitució del primer ministre, Garry Conill, per part del Consell de Presidència de Transició que exerceix la presidència del país. Conill volia apartar 3 membres del Consell acusats de corrupció, mentre l'ENS volia obligar-lo a remodelar el govern. El fins ara primer ministre assegura que la seva destitució és il·legal. Avui s'ha d'anomenar oficialment el seu substitut, l'empresari Alix Didier Filamé. El Consell Presidencial de Transició, que va agafar les regnes del país el mes d'abril, té l'objectiu de desestabilitzar el país i convocar unes eleccions presidencials abans del 2026.
I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
I avui, com sempre fem, des de fa 2 anys aquí al matí de Catalunya Ràdio, estrenem el disc de la Marató. Per tant, des d'ara fins a l'acabar el programa, fins a la 1 del migdia, podreu anar escoltant algunes de les cançons d'aquest disc de la Marató. Per exemple, aquesta.
Nostres veus resonaran
i seran el bater que mou la terra on vis.
Camins sense fi que ens portaran a prop del mar, un llarg destí. Caminarem fins a...
Això és Respirem, és el primer tema del disc de la Marató i que podem estrenar en exclusiva aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Aquest any recordem que es dedica a les malalties respiratòries i aquest tema està compost expressament pel disc i doncs agafa tot el sentit del món. Compta amb un munt de veus del país com Mariona Escoda, Edu Esteve, Alide Sanz, Joan i Carol Rovira, Raquel Sanz o Diana Roig.
La segona cançó, atenció, perquè és Estopa.
Cal oblidar la taula
en català.
I la finestra en flors, la cala fosca i la imatge vella que s'amaga en un racó. I el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets. I l'arriba suau d'una matinada que ens desperta més vells. Però no vull que els teus us plorin, digue'm adéu. Que el camí fa pujada i me'n vaig a peu.
Mític, me'n vaig a peu de Serrat, de Joan el Serrat.
Sí, i ara els germans Muñoz el recuperen. Fa 20 anys que es fa aquest disc de la Marató i per això... Doncs hi trobarem 20 temes que aquest any, que aquest matí us anirem posant aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Això és Estopa i coincideix amb els 25 anys que porten dalt els escenaris.
I la tercera.
Cada cop que te'n jo agafo més aire, si t'apropes crec que no es queda gaire. Cada cop que te'n jo agafo més aire, agafo més aire.
Això què és, Batguil o...?
La germana.
Ah, Muixca. Hi ha de tot, el disc del Marató hi ha de tot. Aire.
Aquest és un tema també compost expressament per aquest disc. La cantant de Vilassar de Mar, que en poc més d'un any ha passat de ser una de les artistes més reconegudes dins del panorama musical. El disc de la Marató es presenta formalment dimecres i ja el podreu comprar de manera digital a algunes plataformes, però si el voleu de manera física, us haureu d'esperar fins el diumenge 1 de desembre, que el podreu trobar doncs al quiosc amb els diaris.
I abans, com dèiem, al llarg del dia d'avui, anem estrenant diferents cançons d'aquest disc de la Marató aquí al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Marta. Fins ara.
Fins ara.
I anem als esports, també. Robert Prat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Perquè hi ha hagut una segona derrota al Barça a la Lliga, 1-0 al camp de la Real Societat, que deixa els blaugranes amb 6 punts sobre el Madrid abans de l'aturada del campionat.
És una derrota en polèmica per un gol anul·lat a Lewandowski en una errada del VAR, Hansi Flick, tècnic blaugrana.
I said only to him, it was a goal, it was wrong to...
Li he dit que l'àrbitre s'ha equivocat, que no era fora de joc i no és culpa de Lewandowski, cal acceptar-ho. I és clar que amb el 0-1 al nostre favor hauríem tingut un partit diferent i ha anat totalment diferent i no era el nostre dia.
L'àrbitre confon el peu del defensor amb el peu de l'atacant i, per tant, doncs, des del VAR anul·len el gol.
He vist les imatges. Clar, la intel·ligència artificial el que fa és com identificar un peu que no és el peu de Lewandowski. Llavors, però aquí, és a dir, l'àrbitre no s'ho mira i valida el que diu la màquina, perquè aquí donem per bo la màquina i potser els humans haurien de tenir un vistiplau.
En aquest cas, l'àrbitre principal del partit fa cas del que li diuen des de la sala d'imatges del VAR, on estan allà validant la jugada. Llença la línia al VAR semiautomàtica i llavors ells interpreten doncs, que el fora de joc és vàlid, però analitzant-la bé doncs es veu que és el peu de Lewandowski.
Té la cama enrere i el peu endavant, o sigui, no...
Decisió molt polèmica, això no mal, que el Barça va fer molt mal partit, va jugar molt malament i va perdre 1-0, la Real va ser millor.
Bueno, fins al gol encara, eh?
Encara una estoneta.
Sí.
Encara una estoneta.
Perdó.
Lamine Yamal no va jugar, tenia molèsties del partit de Champions.
Sí que va guanyar el Girona, que aconsegueix una victòria vital per deixar enrere la mala ratxa de resultats.
0-1 al Getafe, un gol de Ángel Herrera, Michel, tècnic dels gironins.
Sobretot estoy muy feliz por la mentalidad, más allá de que estemos cerca o no de Europa, que no lo sé, era un partido que necesitábamos competir y saber sufrir.
També a la primera divisió, Valladolid 1, Atlètic Club 1, Betis 2, Celta 2, Mallorca 0, Atlètic de Madrid 1, a la Lliga Femenina Espanyol 1, Granada 0, i a la Lliga de Bàsquet, derrota del Barça a la pista del CUE, Breogán 77, Barça 70, també derrota del Lleida d'un punt 199 a la pista del Bascón i victòria del Girona 194 davant el Bilbao. Avui segona jornada dels màsters de tennis sense Djokovic, que hi ha renunciat.
Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, farem tertúlia esportiva per parlar de tot plegat del VAR i d'aquest fora de joc polèmic amb Ramon Besa, Carme Lloberes, Laia Tudel i Joel Díaz. Però abans, sapiguem que no ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Avui no he pogut dormir pensant en les aficionades del Real Madrid Club de Futbol, que dissabte passat van veure com el seu equip hi jugava de davanter un investigat per agressió sexual i de defensa un acusat de difondre vídeos sexuals de noies menors d'edat. Els devien animar? No ho sé. Els aficionats homes tinc claríssim que sí, la grandíssima majoria. Però amb les dones he pensat que segurament algunes, per molta presumpció d'innocència que es demani, hòstia, els devia suposar un conflicte moral important. M'ha costat dormir pensant en elles i després també en que segur, en els anys que fa que animo al Barça, dec haver animat sense saber-ho moltíssims jugadors culpables sense denúncia dels mateixos crims.
Aquesta hora, Can Elias, quina alegria, bon dia.
Bon dia, bon dilluns i alegria amb corazón partido.
Estàs bé aquesta setmana o estàs com la setmana passada?
Com sempre, així? Guapo, jo sempre estic bé.
La setmana passada portaves una tonteria a sobre?
No, perdona, no, és que això és mentida. Sí. No, perquè dius coses, ara la gent es pensarà aquí que porto sempre mala llet i no és veritat.
Depèn del dia.
Que el dijous anem a recollir l'Ondas.
Sí, i tant.
Ah, per això, alegria.
Sí.
Bé, parlem d'Alejandro Sanz amb aquesta versió en directe. Aquests dies l'artista ha estat molt actiu a la xarxa X, criticant durament tots els polítics per la gestió que han fet de la catàstrofe de la Dana. Per exemple, Sanz ha escrit: alerta, posin-se a treballar per pal·liar la tragèdia a Espanya, encara que sigui per una sola vegada les seves vides, i deixin de fotre amb la seva xerrameca reiterativa, manipuladora i gastada. Mostrin dignitat, humanitat i estiguin a l'altura dels seus càrrecs. Vagin als llocs afectats i fiquin les seves carteres al fang i veuran com es desmunten els seus discursets inflats. Se'ls tanca la parauleta als llavis, se'ls trenca l'ànima i els rebenta la llengua al càrrec. Espanya els està mirant i el món també. Deixin de menjar-nos el cap i facin la seva punyetera feina. Amb paraules com aquestes només ens podem mostrar sempre a favor d'un dels cantants més importants de la música pop dels últims anys.
Són 6:45. I repassem aquesta hora els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, serà avui al matí de Catalunya Ràdio en la primera entrevista que concedeix a la ràdio, ara que farà 100 dies que ocupa el càrrec.
Sobre la taula diverses carpetes, la necessitat d'estar preparats per catàstrofes com la d'una Dana, la voluntat del govern de potenciar l'Agència Tributària de Catalunya, o si és possible aprovar pressupostos amb una Esquerra en plena batalla interna.
I en aquest escenari, la majoria de municipis catalans, amb obligació de tenir un pla d'emergència per risc d'inundacions, encara no el tenen.
Fins a 521 estan obligats a tenir-ne, però 296 els ha caducat o bé no l'han redactat. El municipi més gran sense pla és Badalona, amb risc d'inundació molt alt. Daniel García, tercer gerent d'alcalde.
Aquí no hi ha cap pla d'emergència des de l'any 99. Tenim uns plans amb les brigades municipals i les contractes que ens permeten reaccionar. Estem treballant des que vam entrar en aquest mandat en tenir un pla d'inundacions.
En un termini de 2 anys, la Generalitat vol que tots aquests plans estiguin revisats i aprovats.
Tot això el mateix dia en què el Consell de Ministres fa una reunió extraordinària per aprovar noves ajudes als afectats per la Dana.
Inclou noves mesures de resposta immediata a les necessitats de persones i empreses afectades per les inundacions. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
Responder a la situació de salubritat, en reponer la electricitat en totes les viviendas, en que tengan gas porque llegan días fríos, en prever también las circunstancias atmosféricas que puedan llegar y que las ayudas lleguen cuanto antes.
I el govern valencià descarta dimissions, malgrat que aquest cap de setmana 130.000 persones han clamat a València perquè Carlos Mazón assumeixi responsabilitats per la gestió de la Dana.
Mazón adverteix que donarà les explicacions que calgui dijous a la compareixença que farà les Corts Valencianes.
Creo que es importante que también por las víctimas y también por lo que ha pasado se expliquen las cosas bien, evitando también esta fase de bulos que también hemos tenido que salir a desmentir.
I Donald Trump arrenca la seva agenda com a president electe i dimecres tornarà a la Casa Blanca amb Joe Biden per preparar el traspàs de poders.
Sobre la taula hi haurà el paper dels Estats Units a les guerres del Pròxim Orient i d'Ucraïna. L'administració Biden de moment confirma que abans d'abandonar la Casa Blanca lliurarà els 6.000 milions d'ajuda promesa a Ucraïna.
El president Biden ja va deixar clar a Washington quan hi va venir fa un parell de mesos el president Zelensky que donarem tots els ajuts que va aprovar el Congrés, de manera que el 20 de gener haurem transferit a Ucraïna tots els recursos autoritzats.
I avui també les mirades posades a Bakú, a l'Azerbaidjan, perquè comença la COP29, la cimera mundial del clima.
El principal objectiu és aconseguir el finançament necessari per limitar l'augment de la temperatura global en un context marcat per la victòria de Donald Trump als Estats Units i la seva marxa enrere en les mesures contra la crisi climàtica.
I les suplantacions d'identitat a través de les xarxes socials avui us expliquem que van a l'alça, segons dades de la Fiscalia de l'any 2023.
Hi va més de 300 denúncies de robatoris de perfils de xarxes socials com WhatsApp o Instagram, una xifra que suposa una pujada del 40% respecte a l'any anterior.
I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Des del 2021, els Mossos d'Esquadra han expulsat 2 aspirants a ingressar al cos per tatuatges.
Segons els informes de comprovació de tatuatges, els expulsats en portaven d'ofensius o simbologia ultra, uns dissenys que molts tatuadors es neguen a fer, encara que no és el cas d'Albert Grau, president en funcions de la Federació Espanyola.
Temes de la simbologia nazi. Hi ha molts companys meus que s'ho neguen rotundament i em sembla molt bé. Jo penso tot el contrari. Jo penso que s'hi ha de marcar aquesta gent i que sigui visible i que es pugui veure de lluny.
Ara tot plegat us ho expliquem.
Caram. I fem un cop d'ull també a les portades amb Albert Montilla.
Hola, Ricard. Avui veiem un fet poc habitual. A les portades del País i l'ABC coincideixen en titular, que diu el govern de Carlos Mazón descarta dimissions. Però no és l'únic fet curiós. En portada, el País explica que entre les files del PP defensen Mazón perquè està donant la cara, cita, i a l'ABC, en canvi, s'assegura que dins el PP hi ha alarmes enceses i veus que demanen canvis a l'executiu valencià.
I el Mundo i la Razón hi afegeixen context.
El Mundo explica que de moment el PP intentarà aguantar fins Nadal sense dimissions. La Razón, en canvi, titula que la dimissió de Mazón deixaria la Generalitat en mans de Vox, que podria fer-lo caure amb una abstenció i el PSOE podria recuperar el govern.
I avui que el president Salvador Illa serà aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, l'Ara li dedica un titular.
Assegura que ella resigna començar l'any sense pressupostos i explica que es troba lligat de mans per les exigències d'Esquerra i els Comuns. Per cert, La Vanguardia entrevista entrevista avui la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, destacar declaracions on Romero diu que l'economia va bé, però que la gent no ho està percebent. I finalment, el periòdico publica la fotografia de l'estrena del tramvia entre Glòries i Verdaguer, que ha començat a funcionar aquest diumenge.
I quin temps farà avui, Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs el temps d'avui encara estarà marcat pel sol i per la boira, que aquest matí afectarà moltes comarques de l'interior, amb tramuntana a l'Empordà i mestral al sud de Catalunya. I tot plegat a l'espera d'una nova dana que s'acosta, però que els últims mapes indiquen que acabarà formant una borrasca que ens afectarà d'una manera molt irregular.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Fa uns dies rebíem el missatge de la Carla, de l'Associació de Famílies de l'Escola Teixidores, al barri de Gràcia, de Barcelona. Denunciava el mal estat del centre que es va crear el 2017 en un espai provisional amb 50 alumnes. Ara ja en són 400 i les famílies insisteixen que l'espai és insuficient. Ara ja s'han pogut reunir amb el Consorci d'Educació i veuen bona voluntat, però alerten que mantenen les seves demandes i demanen que aquestes s'apliquin amb celeritat.
El terreny de Carolines, que és la nostra propera ubicació, en realitat no s'ha començat a fer res encara. Això es va dir, s'han canviat molts cops de mandat polític i llavors d'uns als altres han passat la pilota i les coses no s'estan fent. Veiem bona voluntat, però tenim un històric amb una mica de desconfiança i volem anar supervisant que aquests canvis, aquests plaços es compleixin.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Catalunya Ràdio.
Els mercats comença una nova setmana després que les borses europees i americanes hagin reaccionat a la victòria de Donald Trump de manera molt diferent. Mentre als Estats Units a Wall Street s'han batut rècords, a Europa els mercats s'han tenyit de vermell de manera generalitzada. Avui la borsa espanyola obrirà els 11.500 punts després que l'IBEX es deixés aquest divendres un 0,16%. La banca lidera les pèrdues, amb el BBVA, el Sabadell o el Santander al capdavant. Si ampliem el focus als Estats Units, el Dow Jones puja més de mig punt, mentre la Xina es prepara ja per la guerra comercial de Donald Trump. La borsa de Hong Kong es deixa aquesta hora gairebé un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Esperar eternament que arribi l'amor? Tu no ets. Arriba el Singles Day de MediaMark. Només avui, 11 de l'11, et donem un 22% de descompte en la millor tecnologia. Només a MediaMark.es i a l'app. MediaMark, ho has de viure.
Sabies que a Activia hem abaixat preus? Aprofita-ho ara i nodreix la diversitat de la teva microbiota cada matí. Activia. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i el Palau de la Música Catalana presenten música de westerns amb el cor jove de l'Orfeó Català, la Coral Cantiga, Toni Marsol i Luis Posada. Els set magnífics, Sol davant el perill, Silverado, El bo, el llits i el dolent, Ballant amb llops i molts més en un concert de pel·lícula que t'emocionarà. Els dies 23 i 30 de novembre al Palau de la Música Catalana i també a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. Més informació a osvallès.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina, Centre de la Imatge, presenta Gemendi Hurbil, prop d'aquí. El treball del fotògraf Clemente Bernat que plasma la seva mirada sobre el conflicte basc des dels anys 80 fins a l'actualitat. Prop d'aquí, de Clemente Bernat, fins al 26 de gener a la Virreina, Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts a 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Ara us ho dèiem, us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. Des del 2021, i segons els informes de comprovació de tatuatges dels Mossos, dos aspirants al cos han estat expulsats del procés de selecció per portar-ne d'ofensius i de simbologia ultra.
A l'exèrcit han expulsat tres aspirants i el 2017 es va expulsar un aspirant entrar al cos de la Guàrdia Civil. Són dades que ha avançat els diferents cossos policials i militars al 324.com.
Miquel Jarque.
Albert Grau, president en funcions de la Federació Espanyola de Tatuatge, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, explica que la majoria de professionals es nega a fer tatuatges de simbologia ultra. Ell sí que en fa, però amb un matís.
Temes de la simbologia nazi. N'hi ha molts companys meus que s'ho neguen rotundament i em sembla molt bé. Jo penso tot el contrari. Jo penso que s'hi ha de marcar aquesta gent i que sigui visible i que es pugui veure de lluny.
L'any 2021 van ser expulsats al procés de selecció una dona amb un tatuatge propi del col·lectiu Ultrasur. El segon aspirant era un home que duia un al pectoral esquerre amb el símbol del moviment antifeixista Redskin. Miquel Jarque pel matí de Catalunya Ràdio.
Barcelona té un 30% més de mascotes que fa 5 anys. A la ciutat hi ha gairebé 175.000 animals domèstics, més que nens de menys de 12 anys que hi ha empadronats.
Són les dades recollides pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Ara, a més, el periòdico ha publicat dades del Registre Censal Municipal, que reflecteix aquest augment del 30% del cens que ara deies. El 2019 hi havia registrades 65.000 mascotes i el 2024 gairebé 85.000. Fonts de l'Ajuntament matisen que l'augment es pot deure a l'entrada en vigor de la Llei de Protecció dels Drets i del Benestar Animal, que, recordem, obliga a identificar els gossos, els gats i les fures amb un microxip.
Els arrossars del Delta de l'Ebre s'està provant un nou sistema per reduir les emissions de metà, un dels gasos d'efecte hivernacle. Les primeres dades indiquen que es podrien reduir fins a la meitat en posta. Jordi Barranca.
Es tracta de canviar quan s'afegeix la palla per assecar els camps d'arròs un cop acabada la collita. Nil Álvarez és investigador del Centre Eurecat i coordinador del projecte BioResilMed.
En comptes de fer esta incorporació immediatament després de la collita, taquem els camps, els deixem oxigenar-se per aconseguir el mateix resultat que l'està explicant en l'època de collita i no incorporem la palla fins al desembre o al gener, que ja fa més fred i que, per tant, la descomposició és menys ràpida i genera menys luxes de metà a l'atmosfera. Podem reduir ben bé un 50% aquestes emissions.
Des d'Amposta, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
El turisme nord-americà es dispara a Catalunya i consolida el tercer lloc entre el visitant estranger cada vegada a menys distància del britànic, que és el segon.
La ciutat de Barcelona actua de principal pol d'atracció, però de retruc aquest augment es nota amb estades complementàries a les comarques de Girona.
Fèlix Martí.
En els primers 9 mesos d'aquest any ja han arribat més d'un milió i mig de turistes dels Estats Units a Catalunya, pràcticament el mateix nombre que en tot el 2023. Són també dels que més gasten. Parelles i famílies que arriben a Barcelona i que complementen l'estada a Girona amb experiències relacionades amb la cultura, la natura o la gastronomia. És aquí on apareix l'atractiu de l'Empordà o el Pirineu. Jordi Masquef, vicepresident del Patronat de Turisme de Girona.
Degut al bon posicionament que hi ha de la marca Costa Brava, doncs el que intenten és buscar altres experiències més enllà de la pròpia ciutat de Barcelona. Busquen serveis de luxe, equipaments d'alta gamma, on te premia la qualitat per sobre de la quantitat i que els aportin una experiència en el viatge.
Això ha fet que el turisme nord-americà s'hagi disparat també a les comarques de Girona per primera vegada, i encara no hem acabat l'any. Arriba a 100.000 visitants. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
I satisfacció entre els inquilins del primer habitatge cooperatiu de sostre cívic situat al barri de Balàfia, de Lleida.
Es tracta de la Boliana, un edifici de 13 pisos de fins a 65 metres quadrats, pels quals els socis estan pagant un lloguer assequible del voltant de 260 euros.
Lleida, Albamor.
És el cas de la Maria Lluïsa, que actualment es troba més còmode al seu pis, pel qual paga un lloguer de menys de 400 euros. No contempla la possibilitat de pagar un immoble i ha vist en l'habitatge cooperatiu l'alternativa per viure en un pis a llarg termini.
En aquest cas, jo ara mateix estic pagant 388 euros. O sigui, clar, aquí a Lleida, un pis nou com és aquest, ben situat, perquè al fin i al cap, doncs, aquí a Balàfia, doncs, tenim de tot, està al costat del centre. Trobo que no en trobaríem a aquest preu.
La cooperativa preveu ampliar aquest model d'habitatge a la capital del Segrià amb un nou edifici de nova construcció de 25 habitatges ubicat al barri del Joc de la Bola.
I ara cultura. Avui al Matí de Catalunya Ràdio estem d'estrena. Us avancem en exclusiva. Com sona el nou disc de la Marató, Marta Viana?
Sí, això és Fantastic Shine, que va entrar a les nostres vides fa uns anys, a l'estiu, per un anunci de cervesa que molt recordarem, i en aquell moment la cantaven en castellà Lobo Lesbian, i ara s'han ajuntat el grup Lleida de Sexeni i Santi Balmes per gravar-la en català.
I aquesta hora encara us en podem avançar una altra.
La pell que en silenci crida, vull sortir d'aquí.
Tot costa.
Així sona Respirar, una cançó de la cantant extremenya Bebe, que ella mateixa ja va interpretar el disc de la Marató del 2015. Ara ho fa la veu de Presuntos Implicados, Sore Jiménez, amb la complicitat de l'Orfeó Català i el Cor Respira, una coral terapèutica formada per un grup de pacients amb malalties respiratòries cròniques de l'Hospital de Bellvitge. Recordeu que el disc de la Marató es presenta formalment dimecres i ja el podeu comprar de manera digital a algunes plataformes, i aquells que el vulgueu en format físic el trobareu el diumenge 1 de desembre al quiosc amb els diaris.
I més música.
Nina, no volies venir a ballar, perquè et jovenota i guapa i celesta. Si no vols avui passar, voldràs...
Avui arrenquen a Barcelona els concerts solidaris Som València per recaptar diners per als damnificats de la Dana. La iniciativa s'allargarà durant tota la setmana en 20 sales d'arreu de Catalunya.
Ens ho explica el Pep Aiz Pitarte.
Les sales Apolo, Paral·lel 62, Meteoro i Club Sauvage són les primeres a obrir les portes de les 10 que hi participen. Aquest vespre actuaran artistes com Guillem Gisbert, la Ludwig Van, Alice o Carolina Durante, entre d'altres. Ja s'han recaptat més de 340.000 euros i alguns concerts han exhaurit les entrades. A més, s'ha posat a la venda la fila zero per a qui vulgui contribuir sense anar-hi. Som València també arribarà aquests dies a Girona, Lleida, Sabadell, Vic, Vilassar de Dalt, Tarragona, l'Hospitalet, Reus, Sant Cugat i Sant Celoni. Pepa i Pitarte pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a Lleida neix un nou projecte que fusiona alimentació, art i salut. És Alimentar.
Sí, el Museu Morera de Lleida i un centre d'atenció primària de la ciutat han unit esforços en una iniciativa que busca millorar els hàbits alimentaris de pacients amb malalties cròniques i risc d'exclusió social.
Tornem a Lleida. Júlia Albacar.
Bon dia. El projecte busca generar un debat al voltant de l'alimentació i hàbits alimentaris a partir de 10 peces artístiques. A través del debat, els pacients poden exposar problemàtiques i explicar dubtes que després es poden atendre al centre sanitari. El perfil dels participants l'explica Alicia Márquez Vidal, referent de salut comunitària del CAP de Rambla Ferran de Lleida.
S'han seleccionat un perfil molt concret de persones adultes que tinguin patologia crònica, que tinguin uns hàbits alimentaris poc saludables i que tinguin risc d'exclusió social.
Al projecte hi participarà un grup de 28 persones i es desenvoluparan sessions conduïdes pels professionals sanitaris i tècnics del museu. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
La xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona us ofereix aquest espai.
Amb protagonisme pel VAR i amb aquest gol anul·lat a Lewandowski perquè el VAR confon el peu de Lewandowski amb el del defensa. Una baixada del Barça en polèmica pel diari Esport, que no amaga el mal partit del Barça. Sense Lamine no hi ha paradís, diu el diari. El Mundo Deportivo parla de amb mal peu per aquesta confusió i l'esportiu titular a peu canviat. L'Ara parla d'una errada greu del VAR que castiga el Barça i de la victòria del Girona amb només 13 fitxes del primer equip, una victòria del no-res per la Vanguardia. Precisament la Vanguardia diu que la derrota del Barça és un revés en polèmica i parla de derrota semiautomàtica, com l'acció semiautomàtica que penalitza el VAR. Sergi Pàmies, al seu article, explica que s'ha de prendre d'una mala nit i posa en valor Flick, un tècnic a qui l'entorn no ha aconseguit alterar-li l'afabilitat. El periòdico parla d'un Barça orfe a Noeta, sense la mini desconfigurat. Ramon Besa, al País, és clar. El Barça perd davant una Reial Societat millor. I des de Madrid ho veuen diferent. El Marca tira de tecnologia per afirmar que hi ha 12 càmeres en el fora de joc i que el Comitè Tècnic d'Àrbitres avala la decisió del VAR i fan un joc de paraules amb el peu. Traspié del Barça, la sentència que la Reial Societat ha domat al Futbol Club Barcelona.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Bon dia, Ricard.
El Barça de Flick es va quedar sense els superpoders. No li va sortir res, ni en defensa, ni en atac, massa errors individuals i ni rastre de la contundència dels davanters. Un mal partit on l'equip ha trobat a faltar també massa, Lamine Yamal. La derrota del Barça és clara, com també és clar l'error del VAR anul·lant el gol de Lewandowski per fora de joc. La tecnologia que tants gols t'ha confirmat i donat aquesta temporada ahir va fallar i te'n va treure un que hauria pogut canviar el partit.
Abans que el teu dia soni així, arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Eloi Cordomi, bon dia.
Francesc.
Quin temps farà avui?
Avui, de moment, encara un dia tranquil. Un dia amb el cel serè a la majoria de comarques, però també amb molta boira a les zones interiors, Catalunya Central, Pla de Lleida. En aquestes zones, en algun lloc, la boira podria mantenir-se gairebé tot el dia. Aquí la temperatura quedarà frenada, 10-12 graus, però la resta sí que al migdia s'hi estarà bé, amb 20-22 graus, sobretot al litoral i prelitoral. Tramuntana, a l'Empordà, Mestral, a la Vall de l'Ebre. Compte aquesta hora perquè fa fred. Hi ha un grau al Pont de Suert, 2 a Martinet, 5 a Cardona, 15 a Barcelona o 14 a Tarragona. I a partir de demà, canvi de temps. Sembla que baixarà fort la temperatura, però la dana que s'acosta formarà una borrasca que ens afectarà d'una manera molt irregular. Dimarts baixarà la temperatura, plourà sobretot a la meitat sud de Catalunya, i dimecres el vent de gregal alimentarà la pluja a l'Empordà, a la Catalunya Nord, a les Terres de l'Ebre i al País Valencià, i de manera molt més dispersa a la resta de Catalunya.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
A 9:15 entrevistarem el president de la Generalitat, Salvador Illa. I a 10:15 conversarem amb l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, que acaba de publicar Algo Habremos Hecho, on repassa els seus últims 10 anys en primera línia política i reparteix a tort i a dret.
Ustedes a nosotros ya no nos intimidan, señorías. Ya no les tenemos miedo.
A 11:00, tertúlia esportiva amb Carme Llobera, Ramon Besa, Joel Díaz i Laia Tudel per comentar la 13a jornada de Lliga prèvia a una nova aturada de seleccions, la darrera fins al mes de març.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Interpretant el sentiment i els anells del poble...
Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí, preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica, a l'API web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntaba si yo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. I ara entrem al búnquer.
Som en una trista i freda matinada. Un home i una dona caminen amb un cistell pels carrers de Múnich. Ell és un militar afroamericà. Ella, una ballarina alemanya.
Hòstia, mala peça. Mala
ara
peça.
Estava rellegint el primer paràgraf i podria ser una cançó dels Manel tranquil·lament, eh? Som en una trista i freda matinada. Un home i una dona caminen amb un cistell. Ell és un militar afroamericà. Ella, una ballarina alemanya.
I el búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també amb rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio. Són les 6:53.
Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solana. Salvador Illa serà avui al matí de Catalunya Ràdio en la primera entrevista que concedeix a la ràdio, coincidint que fa 100 dies que és president.
Li preguntarem si Catalunya està preparada per episodis d'emergències com el del País Valencià. També sobre l'Agència Tributària de Catalunya, que ha de liderar el finançament singular pactat amb Esquerra.
La majoria de municipis catalans amb risc d'inundacions no tenen pla d'emergències.
La Generalitat dona un marge de 2 anys perquè estiguin tots aprovats, i és que fins a 521 estan obligats a tenir-ne, però gairebé la meitat o bé han caducat o no l'han redactat. Un d'aquests municipis és Badalona, ho explica el tercer tinent d'alcaldia, Daniel Gràcia.
Aquí no hi ha cap pla d'emergència des de l'any 99. Tenim uns plans amb les brigades municipals i amb les contractes que ens permeten reaccionar. Estem treballant des de que vam entrar en aquest mandat en tenir un pla d'inundacions.
I el govern valencià descarta dimissions, tot i la històrica manifestació de dissabte d'amb 130.000 persones al carrer.
La vicepresidenta descarta la dimissió de Mazón per la prioritat d'ajudar les víctimes i reconstruir les zones devastades. Segons La Vanguardia, Mazón estaria preparant una remodelació del seu govern. El president valencià se sent víctima de notícies falses.
Creo que es importante que, también por las víctimas y también por lo que ha pasado, se expliquen las cosas bien, evitando también esta fase de bulos, que también hemos tenido que salir a desmentir.
Mentrestant, Donald Trump nomenarà un republicà de línia dura com a responsable d'immigració del seu gabinet.
És Tom Honan, que ja va tenir responsabilitats en la política d'immigració i duanes durant el seu primer mandat. Trump tornarà dimecres a la Casa Blanca per preparar el traspàs de poders amb Joe Biden.
I avui comença la COP29, la principal cimera mundial del clima, a Bakú, a l'Azerbaidjan.
L'arrencada la marca precisament la victòria de Trump, que ja hauria engegat els tràmits per retirar el país de l'acord de París de reducció d'emissions. Gisela Torrents, ambientòloga, a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio.
La resta de països no haurien de deixar que això s'interposés en prendre decisions rellevants a nivell climàtic. La Unió Europea, probablement Xina, hauran de fer un pas cap endavant.
Tot això l'Azerbaidjan. I us avança Catalunya Ràdio. Les suplantacions d'identitat a través de les xarxes socials creixen un 40% en un any.
Segons dades de la Fiscalia, durant l'any passat hi va haver més de 300 denúncies de robatoris de perfils de xarxes socials com WhatsApp o Instagram. Alberto Valverde, fiscal de delictes tecnològics.
No encaja con el robo de redes sociales ni con la creación de perfiles a nombre de otro ni con el uso de los perfiles de otra persona. Tenemos que encajarlo ya en el acceso a esas redes y ver si se puede llevar como un delito de daños informáticos.
I els Mossos d'Esquadra han expulsat 2 aspirants a ingressar al cos pels tatuatges.
En portaven d'ofensius o simbologia ultra, uns dissenys que molts tatuadors es neguen a fer, encara que no és el cas d'Albert Grau, president en funcions de la Federació Espanyola de Tatuatges. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Temes de la simbologia nazi. Hi ha molts companys meus que s'ho neguen rotundament i em sembla molt bé. Jo penso tot el contrari. Jo penso que s'hi ha de marcar aquesta gent i que sigui visible i que es pugui veure de lluny.
I després de les manifestacions en contra la gestió de la Dana al País Valencià, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. La manifestació d'aquest dissabte a València m'ha recordat el fenomen del català emprenyat, l'expressió que l'Enric Juliana va parir l'any 2007 per referir-se als conciutadans enutjats amb el govern central a causa del dèficit d'infraestructures a Catalunya. Com recordareu, tota aquella ràbia i totes aquelles manifes van acabar beneficiant el PSOE, que és exactament el que passarà al País Valencià i a Espanya d'aquí un temps. Per això no és estrany que Sánchez i els seus no demanin la dimissió de Mazón. De fet, el líder del PSOE prefereix que el president valencià continuï desgastant-se ell solet. Jo dels valencians m'emprenyaria menys i pensaria més, perquè el problema aquí no és Mazón, sinó l'Espanya que els tracta com la platja de Madrid, que s'assumirà la independència. Els anirà millor.
I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres vam voler parlar amb la consellera d'Interior valenciana, que l'altre dia va confessar que no tenia ni idea que disposava d'un sistema d'alertes al mòbil amb què hagués pogut avisar del perill de la Dana.
He pegado un post-it encima del botoncito que dice... Pues en caso de lluvia fuerte, sí. Pulsar aquí.
Ah, molt bé. Molt bé. Ho té ja preparat, claro, per si torna a passar alguna cosa d'aquestes. Sí. Vol apretar el botonet? A veure.
Fem la prova.
No, això és ha tocat el timbre de l'estudi. Ah. Senyora consellera.
Esto, de verdad, esto es culpa del técnico que no me lo ha explicado bien. Ya. Esperen, será este botón de aquí.
A veure, no, això és el microones que tenim per escalfar-nos l'esmorzar.
Faci una cosa, pari de tocar coses.
No, ja està, ja està. Va, a veure, el botón de alarma és este d'aquí. Cuidado, 3, 2, 1...
No! M'ha apagat l'ordinador.
Ara li ha apagat l'ordinador.
No podem seguir fent el programa sense ordinador. Bueno, no, tampoc. És igual, deixi estar. Pari de tocar botons, senyora consellera. No. Pari de tocar botons.
És molt fort, eh?
Has vist el vídeo?
El que és molt fort, Sergi?
Hem trobat una persona més idiota que jo, tio.
Doncs sí.
I ets conseller.
Cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jovany. Hi ha dos motius per llevar-nos. El primer ens el porta la Laura Grau.
Un bon motiu per llevar-se és començar a pensar en què regalareu a la gent que estimeu per les festes de Nadal. Sí, falta més d'un mes, però Maria Carey ja està descongelada i els comerços de l'economia social solidària també. Les presses d'última hora ens acaben fent comprar en grans corporacions, cobren els seus establiments fins ben bé el 24 a la nit. Però si creiem en una altra manera de fer les coses, cal pensar amb antelació i deixar el temps necessari a les artesanes per fabricar un producte de proximitat i, sobretot, de qualitat. Aquest és el recordatori que esperaves. Contacta avui amb la teva artesana de confiança o aviat serà massa tard. Bon dia i molt bona setmana.
I el segon motiu, l'Eloi Vila.
Dilluns, un bon dia per a pujar al cotxe, la Rosalia. I és que aquest cap de setmana ha fet 5 anys que va omplir el Palau Sant Jordi dues vegades, dos concerts i tots dos ple a vessar. I aquesta setmana també en farà 5 d'anys que els Premis Grammy la van convertir en una super, super, super estrella de la música. Acabava de treure el disc El Mal Querer, que havia de ser un treball de final de grau, però que va ser l'esclat d'aquest fenomen mundial que és la Rosalia. La cançó més coneguda del disc, ja la sabeu, Malamente, tra, tra. La millor manera de començar la setmana. Vinga, bon dilluns.
Malamente. Sí, sí, malamente. Tra, tra. Mira. Malamente. Va que toma. Malamente. I jo. Malamente.